Gràcies a Charlie i Pat, que ens ha acompanyat amb aquesta Attention. Carai, però... Bé, res més, no hi posem, ni donem més voltes, són les 12 i un minut, un parell de consells publicitaris i ja de seguida comencem aquesta segona hora.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
La Generalitat, al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al Parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat, al teu costat.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora de magazín d'aquest matí a xarxa el més calent a l'Aigüera i saludem aquesta hora del matí a l'Abel. Abel, bon dia, bona hora. A veure, espera't, que tinc aquí...
Bon dia i bona hora, Joan.
Ara.
Passa que podríem haver-ho fet al revés, eh? Sí, te podria haver saludat, Joan, a tu després de tants dies d'absència.
Exacte. Doncs que vinga, la ràdio... no fem res.
No fem res.
Vinga, tornem-hi.
Escolta, torna a posar sintonia.
Torno a posar sintonia i aquí com si no hagués passat res.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Tot. Tot l'any amb la higuera oberta. Bé, el forat de la higuera no el tapem mai, si no potser ens vessaria d'aquesta aigua que a vegades queda tèrbola després de rentar els plats, de tota la brossa que genera la cuna i una cosa i altra. Ara són les 12 i 4, és l'hora de fer notícies, però ja ho heu notat fa una estona que avui torna a haver-hi l'equip al complet amb en Joan Brugués, que condueix com a novetat aquest any l'hora que va de 11 a 12. Joan, sigues molt benvingut, què tal?
Molt bé, moltes gràcies. Content de tornar a estar aquí.
Jo que me n'alegro.
Doncs vinga.
Ha aprovat aquesta primera hora? Aprovat?
Sí. No m'ho pensava pas. Anava un xic nerviós, vaig de dir-ho. Sempre quan comences una cosa nova...
Home, esclar, està bé que hi hagi aquest nervi.
Sí. Inclús a hores prèvies, abans de venir aquí, aviam si me'n sortiré, si ho podré fer, o sigui, que al cap t'avan fent voltes. Però hi penses d'altra vegada, si ja portes tant d'anys fent aigüera, des del 2011 fins aquí, ja són molt d'anys, però fent una hora més, no passa res, no, he estat molt còmode i molt bé, i bueno, i espero doncs, que continuï anant bé.
Escolta'm, el que faci falta, eh?
Sí, home.
El que faci falta, eh? Si s'ha de fotre un cop de mà, doncs parlem-ne.
Bueno, ja parlarem. De moment la cosa surt bé.
Escolta'm, a les 12 abans fèiem notícies, i ara...
Sí. I ara també, bueno, bé, ara fem un spoiler de les notícies.
Va.
Aquest spoiler. Aviam, què diria? A les 12 hi ha notícies i què tractarem? Quins són els temes que podem escoltar a la una?
Doncs avui, sent dilluns, cap de setmana, sobretot. Mm-hmm. Cap de setmana com una constant que hi ha hagut ja pràcticament durant 20 anys, que és la participació de l'Escala a les Jornades Europees del Patrimoni. Mm-hmm. Amb quines visites es feien? Doncs aquest any n'hi havia tres, sobretot. Des de l'Arxiu o Museu de l'Anxovi de la Sal, la visita escollida aquest any era la de l'Alfolí. Una visita amb dos ítems, sobretot. D'una banda, visitar l'exposició permanent que s'ha instal·lat al primer pis de l'Alfolí, aquest de l'Escala i la Mar d'Empúries, una visita amb un guió o estructurada per la catedràtica Eduard Carbonell, però sobretot també hi ha molta gent de l'Escala que no ha visitat mai l'Alfolí per dins. Llavors, a banda d'explicar aquesta exposició, es visitava l'edifici. I mireu aquest element característic d'aquí, aquesta cobertura d'allà, aquella columna de més enllà, la importància de l'alfolia en si. Perquè, a veure, Joan, quantes vegades hi has entrat tu l'alfolia, els pisos, de planta?
De planta, de sinceritat, cap. He estat a la planta baixa i encara me queda pendent, perquè el dia que es feia la inauguració, que era
per la festa,
per la festa major, està ple de gent i vaig pensar... Ja hi tornaré un altre dia. La planta baixa me la coneixo a la perfecció.
Doncs, Joan,
faig servir totes les sales.
Farem una cosa, quedarem un dia, tu i jo, i de bracet anirem, perquè jo també a planta o segona planta, i entrar poder una vegada o dues, just quan començaven les obres o abans de començar-se les obres. Per tant, també desconec absolutament com ha quedat i en tinc una percepció ben absolutament difusa.
La gent en parla molt bé.
Ja ho crec.
Molt bé. Falten dos que nosaltres ho veiem i també podem donar la nostra opinió.
Una visita, doncs, la de l'Alfolí, una altra la del Criptopòrtic Empúries i una tercera que s'ha afegit aquest any a les jornades és des del Maram. S'ha fet una visita especial al port i a la llotja de pescadors acabada amb degustació. Aquest serà el tema d'obertura a l'informatiu, parlar de les jornades. Segon tema, la música clàssica. S'ha fet l'últim concert de temporada a l'Eglésia de Sant Martí d'Empúries, que no vol dir l'últim concert de clàssica d'aquest any.
M'espantava.
L'últim de temporada a l'Eglésia de Sant Martí d'Empúries. En queden tres, si no vaig errat, que es faran a partir de la setmana vinent, perquè la setmana vinent ja hi ha el següent, a l'Alfolí, precisament. En temporada de tardor-hivern, els clàssics es traslladen a l'Alfolí. I llavors parlarem també dels joves, un tema més intemporal, no precisament d'aquest cap de setmana, però sí que el teníem pendent de comentar i l'introduïm a l'informatiu d'avui, que és el nou tríptic de l'Espai Jove a l'Esbotzada, on s'explica totes aquelles activitats de tardor-hivern, des d'ara fins a final d'any. La major part d'aquestes activitats són totalment gratuïtes. La més propera és la sortida a Port Aventura per el dia 21 d'octubre. Si esteu interessats, les inscripcions encara són obertes. Aquestes són les tres primeres notícies. Després, una ullada a l'agenda d'activitats. Per aquesta setmana, mirant endavant, una setmana marcada també per interrupcions intersetmanals. El dia 12 és la Festa del Pilar, jornada festiva de moment. Demà no sé què passarà, però demà també serà un dia que, segons cap on vagin les declaracions del president, pot ser una jornada alterada, sobretot alterada per una sèrie de sentiments. I, en definitiva, a l'Escala, demà hi ha cafè filosòfic a la biblioteca. No sé si lligaran el discurs d'aquest cafè filosòfic amb el que pugui dir el president Puigdemont, com hem de fer aquest cafè, segons el que s'hagi dit en el Parlament. No ho sé. Dimecres a una sessió de running aquesta gent que no té por de córrer, que surten sempre d'aquí davant de l'oficina de turisme. El dijous, visita romana d'octubre a Empúries i sardanes al Camp dels Pilans, que ja fa una colla d'anys que aquest barri celebren la Festa de la Hispanidad amb una audició de sardanes.
Però més que la festa seria la Festa del Pilar, no?
Sí, però el barri del Camp dels Pilans... aquest Camp dels Pilans...
El Pilar no té res a veure amb la Pilar.
Amb la Mare de Déu del Pilar.
No, res a veure.
Però sí que cada any ho celebren, amb aquestes sardanes.
Van decidir, que suposo que se venia més aquest nom de Pilar.
Pilar, Pilans, mira, queda bé. Queda bé, ja està, ja n'hi ha
si
prou.
Si fossin joncs, potser serien Joan, en Jaume, o vés a saber.
Exacte, el Camp dels Joncs.
Camp dels Joncs, no?
Mira, portarien la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, llavors.
També.
La Jonc.
Seria una bona idea.
El barri dels Joncs, doncs fem tocar la Jonc. Bé, no és el cas. I tanquem setmana. Sardanes al Camp dels Pilans. Dissabte comença la temporada de venda de castanyes a la platja.
Carai, que l'estàvem esperant. Però el que passa que ens agradaria també que acompanyés el temps.
Tant
perquè, esclar, no és el mateix vendre castanyes amb gent banyant-se, com ha passat uns anys.
Ha passat vegades.
Que aquelles castanyes que fa aquella fred, te'ls posa entre les mans i t'escalfa. Però bé.
De fet, en Sergi no ens ho posa pas gaire bé per les castanyes. No hi arriba el cap de setmana encara la previsió del temps, però diu panorama plàcid, assolellat, anticiclònic, un estiuet que s'allargarà per dies. A veure, Sergi, per quants dies?
A veure,
dies què vol dir? 2, 5, 10, 15?
És que avui, com estava mirant la previsió... Bueno, està dient la previsió del temps, la temperatura de l'aigua del mar està a 22 graus, que és una temperatura que pots banyar.
Comentàvem a redacció fa una estona que un dels temes que hauríem de tractar és aquest, precisament, la temperatura de l'aigua del mar, que és més alta en aquest temps. Ara mateix hi ha la temperatura més alta de les enregistrades els últims 45 anys. No ho hem pas contrastat, però jo posaria la mà al foc que aquesta estadística surt de Josep Pasqual.
Sí, home, la referència que té en Sergi sempre és la d'en Josep Pasqual en quant a temperatures d'aigua del mar.
Que és la referència per als meteoròlegs de sí. Mig món i part de l'altre. Érem a l'agenda. Dissabte hi ha venda de castanyes a la platja i el primer concert dels clàssics a l'Alfolí. Diumenge, a banda de les castanyes, ball al casal i audició de sardanes, la que tenim pendent ja fa una colla de setmanes.
Ah, sí, la que es va... Sí, sí.
De la festa de les noces d'Ori d'Argent. Tot això més a recull de resultats esportius. Atenció, perquè l'Escala ahir es va desfer de tot un clàssic, com el Palafrugell.
Un Palafrugell que fa uns anys vingut a menys. Palafrugell que havia estat fins a tercera divisió, ja, un dels punters.
És un dels punters, un dels històrics a l'Empordà. Sí, si l'Alt Empordà és el Figueres, el Baix Empordà, el Palamós, certament, sí.
Seria més el Palamós que pas el Palamós. Però el Palafrugell hi va al darrere.
Però el Palafrugell és un dels històrics.
Un dels històrics.
Ja des d'aquella època que jugava al Casal, a l'estadi del Casal.
Sí, recordo't aquell camp. I tant, i tant.
Camp amb pressió, camp
A dins, de terra.
De terra, a dins de nucli urbà, amb el públic absolutament a sobre del terreny de joc.
Que l'estiu feia la mateixa feina que feia el pàrquing d'aquí, el camp de futbol, de pàrquing.
De Miramar, el camp de Miramar. Certament. I després van anar a l'estadi Josep Pla i Arbonès, sí, que és absolutament el contrari, perquè amb les pistes d'atletisme sigui molt llunyà, i llavors, per gust propi, el públic ja no dona l'escalfor que donava en camps on les graderies són més a prop. No? En tot cas, victòria sobre un històric 1-0 al Palafrugell en bàsquet. També anem cap al Baix Empordà, el Sènior A guanyava de tan sols 2 punts, un resultat ajustadíssim, un partit que havia de ser maco de veure. L'Escala s'imposava de 2 a la pista del Palamós. I el B s'imposava de 20 al Pala Folls. En tenis de taula 2 derrotes, el CERT de Superdivisió perdia 4-1 en Terres Gallegues, jugava a la pista de l'Arteal Santiago, i el primer estatal debutava a casa, també no tenia la plantilla, no tenia tots els jugadors que havien de jugar o que seran els habituals a la primera estatal, i perdia 2-4 contra els Lluïsos de Gràcia. Dins l'informatiu farem l'estat actual de resultats, però senzillament repassem resultats. Les anàlisis, les veus, els comentaris dels protagonistes venen just després de l'informatiu al Zona Mixta amb Ivan García. I aquest seria una mica el panorama informatiu de la jornada.
Deixa'm fer el xisto dolent.
Fes-lo.
El xisto dolent. I que corria també, bueno, corria, es veia, no era en forma de xisto. Però tu creus que el president Puigdemont començarà la seva intervenció dient: el saben aquell que duï?
El saben aquell que duï...
És dolent, eh?
No.
Ja t'he dit que era un xisto dolent.
Tan dolent que no te'l responc.
El saben aquell que duï?
Que duï. Diuen que la duï... Diu que duï... Que, és que, de fet, és un concepte, diu un sector... Fora xistos, eh? Que de fet, és una sigla també incongruent. Declaració unilateral d'independència. A veure, l'independència te l'agafes, no te la donen, no l'has pas de pactar, no l'has pas de... hauria de ser una dir. Declaro-te independent de... perquè la metròpolis, qui deixa anar una part del territori perquè es declari independent, mai ho fa de bones.
I tant.
Totes les independències del segle XIX ençà, més o menys pactades, sempre n'hi ha un que diu: jo en surto perjudicat, o més perjudicat que l'altre. Per tant, la sigla seria més una dir que no pas una duir.
I parlant els que naveguen pel Facebook, ho hauran vist, suposo que ho hauran llegit, que mirant, hi havia un escrit, un article, que el dia, penso que és el 14 de... no sé si de desembre o de novembre, doncs hi havia un grup d'independentistes andalusos que volien declarar la independència.
D'Andalusia.
Sí. Suposo que els afins al Facebook ho hauran vist, volien fer una manifestació per fer tot un procés.
Coses que jo ara diria, jo ara estava pensant, mira, tanquem-ho això perquè ens hi faríem mal, i anava a dir la frase aquella de que hi hagi seny, però no ho dic, perquè llavors que no massa... ahir també era una mica el discurs de la manifestació d'ahir, no? El seny, que guanyi el seny.
Va estar bé perquè els periodistes de parla castellana han après a dir seny, no de dir seny.
El seny. La manifestació del seny.
Molt bé, doncs, dit tot això...
Vaig acabar de coure-ho, passar-ho pels fogons, perquè us ho
pugui servir. Abans que vagis a coure, penso que continuem tinguent, o tindrem aquesta temporada, també concursos.
Concursos.
Sus.
D'una banda, el clàssic, el del número de loteria. 20.104.
20.104.
20104. 20104. És maco. 20.104. Butlleta dedicada a los 60 años de qui, ara no t'ho sé dir, pintores, això, pintores con la boca i con el pie.
Sí,
l'associació que fa 60 anys que es va crear, doncs és la il·lustració del número d'aquesta setmana. 20.104, i el telèfon ja és obert. Senyores i senyors que ens escolteu tant, des d'aquesta setmana reprenem el fil dels sortejos dels dècims de loteria, gentilesa de l'Anxova Milionària, administració de loteria número 1 de l'Escala. Demà acabarem de concretar el segon concurs que rifarem, sortejarem entre els oients quatre croissants.
Dos, amb 8 banyes.
Doncs sortejarem 8 banyes.
8 banyes.
Però se'ls quedarà totes un.
Ah, val.
No serà una banya per tu, mitja per l'altra, dues pel de més amunt. És un pack de 8 banyes a la pastisseria Torrent de l'Escala.
Vol dir que algú tindrà un dia l'esmorzar pagat.
Serà el dissabte.
El dissabte tindrà l'esmorzar
pagat. El premi el guanyarà dimecres, dijous, divendres, no sé exactament quin dia repartirem el premi, però serà un val per 4 croissants el dissabte immediatament posterior.
Perfecte.
El premi s'haurà d'anar a recollir el dissabte.
El dissabte, ja tindrà l'esmorzar pagat. Per gentilesa, seria Torrent.
Això mateix.
Molt bé, doncs si t'assembla ho deixem aquí.
Fins aquí.
El telèfon continua obert, recordem el nostre número de WhatsApp, 627 40 53 99. Abel, doncs moltes gràcies, t'esperem al punt de la una per anar ampliant tots aquests continguts.
Va, doncs, fins a la una.
Bé, i amb l'Abel que ens ha fet aquest avanç de l'informatiu i també hem començat aquest concurs que tindrem durant tota la setmana, aquest número de loteria, i també, atenció, aquest gustosos croissants de la pastisseria Torrent, que volen dir que ens convida a esmorzar un dia a la setmana, concretament el dissabte, la persona que guanyi aquest concurs, que sigui doncs, l'afortunat de guanyar el concurs. Com s'ha de fer? Molt fàcil. 972-77-1000. Les trucades que tinguem, tant per WhatsApp com per al telèfon de la ràdio, el 972-77-1000, participaran en aquest concurs. Vol dir que donem dos guanyadors. Demà acabarem també més de perfilar aquest concurs. Però sàpiguen que hi ha això, els concursos, que no fallaran aquí a Ràdio L'Escala. Podem fer un milionari i també podem fer que algú no s'hagi de preocupar de l'esmorzar del dissabte, que el dissabte és un bon dia, sobretot si no treballes per anar a esmorzar, perquè és d'aquells esmorzants que et pot agafar en calma, si t'agrada acompanyar-la amb el diari, o si t'agrada doncs, mirar la televisió, o xerrar amb la família. Doncs aquells dies d'esmorzar en tranquil·litat. I em diràs, sí, esmorzar en tranquil·litat pot ser alguns, altres no. Bueno, també hi ha gent que, per exemple, el dissabte es treballa o també que el dissabte es fa activitats, com per exemple un pare que hagi d'anar o mare que hagi d'anar a acompanyar els fills perquè tenen competició esportiva o qualsevol altra cosa, aquella persona que aprofita els dissabtes per fer aquelles feines que no pot fer durant la setmana. Però bé, ja ho hem explicat i ho continuarem explicant tot al llarg d'aquests dies. Bé, doncs estem ja, podien dir, a la segona hora amb els... esperem doncs, que ens hi capi tot el que hi ha d'anar-hi, com seria ara l'agenda d'activitats culturals. També doncs, és el dia que tindrem el Parc a la Ràdio. Ens anirem fins a la part natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, perquè en Boris Weissmann ens expliqui alguna coseta d'aquest parc. Aprenem molt. N'hem après durant aquest estiu, també en vam aprendre la temporada passada i continuarem aprenent aquesta temporada, tot i que algun d'aquells programes el recordarem, com que el farem avui, el del Bosc Madús. I atenció, perquè avui tindrem la nostra mestra en cuina. El dilluns és un dia de cuina. Tenim el nostre doctor i tenim la nostra professora, el nostre doctor, en Jordi Jacques, i la nostra professora, que és la Carme Bessons. Torna, però tornarà a la segona part d'aquesta segona hora amb els seus secrets de cuina, els secrets, trucs i recomanacions al voltant del món de la cuina. És el que ens explicarà, el que ens portarà cada dilluns la Carme Bessons. I una de les seccions que també estrenem que ens arriba des de Ràdio Sant Sadurní, és l'altre esport, que el condueix Eli Jiménez. L'altre esport, que parlarem d'esports minoritaris a Catalunya i descobrirem l'àmplia varietat de pràctiques que van més allà del món del futbol o del bàsquet. Ens explicarà aquells altres esports que algunes vegades, de tant en tant, veiem per la televisió. Ara els podem veure més perquè hi ha canals esportius dedicats només esports, i segurament alguns d'aquests esports que no són tan majoritaris en fan alguna que altra retransmissió de competició, però que tenen poc seguiment mediàtic i també pocs practicants. Avui ens parlaran de l'arterofília, aquest esport que se dedica a aixecar coses. I aquests esports prenen molt de protagonisme, sobretot si hi ha algun esportista conegut i destacat, sobretot als Jocs Olímpics. I en tot això posarem el punt i final a la una, deixant pas a l'informatiu que ens ha portat l'Abel, i després avui el dilluns també és dia d'esports. Cuina i esports és el que tenim, sobretot els de dilluns. Com no, música. Però quina música? A la bona. Avui ens hem descuidat de dir-ho això. Aviam si demà hi pensem, amb la música de la bona. Bé, doncs continuem a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, 12:22 minuts. Bé, i és aquell moment que anem a parlar d'agenda. Bé, i comencem les activitats d'aquesta setmana. Ara això ja ha baixat un xic. Les últimes agendes que jo donaven eren les del mes d'agost i encara anava l'agenda carregada, igual que va fer els primers mesos de setembre, coincidint amb la Festa Major. Ara la cosa ja va a la baixa, però les activitats continuen. Tenim activitats, coses que es poden fer durant aquests propers dies. Com demà dimarts a 6:15 de la tarda hi ha el Cafè Filosòfic a la biblioteca. Dimecres dia 11 a les 8 hi ha les sortides de Running Sessions, que es fan des de la plaça de les Escoles, una activitat organitzada per la Flama 91. Què tenim per dijous? A 12:15 la visita romana d'octubre amb Iulia Domitia o Calius Emilius en el Mac Empúries. Recordem que dijous és dia festiu, com també el Cant del Pilar celebra una de les seves festes, una per Sant Joan, l'altra per el Dia del Pilar. Hi haurà l'edició de sardanes de la Mare Déu del Pilar al barri del Cant del Pilans amb la cobla Els Rossinyolets de Castelló d'Empúries, el lloc a la gespa, i organitza l'Associació de Veïns del Cant del Pilans, Les Corts. I centrem ja activitats en cap de setmana, amb aquesta visita de romana d'octubre en Iulia Domitia i Caius Emilius, i també la primera de les venda de castanyes tan esperades, tan relacionades amb aquest mes d'octubre, que ja veurem quin temps fa, però de moment la venda de castanyes a la platja a partir de les 6 de la tarda. I per diumenge dia 15 també una nova sessió de visites romanes teatralitzades, també venda de castanyes, i l'audició de sardanes que no es va poder fer en el seu dia amb motiu de les noces d'or i d'argent. Es farà a la plaça. Vol dir que els sardanistes aquesta setmana estan de sort perquè tindran dues audicions. Una dijous dia 12 a les 4 de la tarda al Cant del Pilans i l'altra a la plaja a les 8 del vespre. Aquella audició que va quedar pendent per el temps del dia de les noces d'or i d'argent. Bé, 12:25 minuts. Continuem Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I és aquell moment que ens anem a viatjar. Viatgem per al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Recordem un dels programes que ens portava Boris Weissmann, que ens parlava d'aquests boscos madurs.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weissmann.
Sabíeu que tenim boscos madurs a la duna continental?
El massís del Montgrí està travessat de nord a sud per una gran duna de sorra. Són les sorres de la platja de Roses que foren transportades pel vent de tramuntana cap a la plana del Baix Empordà. En aquell moment van representar un perill per les terres fèrtils i productives de les ribes del Ter. A l'any 1900 es van plantar molts pins per aturar l'avançament de les dunes amb les seves arrels. En aquella època, el front de duna avançava una mitjana de 10 metres cada dos anys. No va ser fins després de 12 anys des de la plantació dels pins que les arrels varen ser prou grans i fortes com per aturar definitivament l'avançament de la duna. Avui en dia, més de 100 anys després, tenim un bosc madur de pins en bon estat que creix sobre un sòl ondulat amb una vegetació esclarissada. Aquí és fàcil passejar. La sorra sovint està recoberta per una capa de fulles de pi. Si ens fixem, hi ha tres espècies diferents d'aquests pins. Aquestes són el pi pinastre, amb les pinyes allargades i còniques, el pi pinyer, amb escasses pinyes ovoides, i el pi blanc, amb moltes pinyes petites. Les plantes que hi viuen a la sorra estan adaptades a viure en un ambient poc humit, ja que, quan plou, l'aigua es filtra ràpidament. Tenim l'esparreguera i el borró. Des del Parc Natural es gestiona aquest espai per tal d'obtenir una gran biodiversitat. Per això es procura tenir arbres vells que quan moren i coauen no es retiren. Així, les branques trencades i els pins caiguts serveixen de cau per a molts insectes. Els insectes pol·linitzaran les flors i serviran de menjar als ocells, com els picots i els mamífers que hi habiten les dunes. Igualment, quan es talla un arbre, no es fa de socarrel, sinó que es deixa una part del tronc i les arrels fixades al terra. Això dona de menjar i refugi a molts insectes. De fet, s'han identificat fins a 448 espècies de coleòpters, que són escarabats de mides i formes molt diverses. 18 d'aquestes espècies de coleòpters estan amenaçades i o protegides, entre les que podem destacar el banyarriquer del roure, el Phenambyx cerda, que és un gran escarabat negre amb les seves llarguíssimes banyes i que és molt abundant a la duna continental. Quan caminem per la duna continental, podrem veure moltes pinyes que han estat menjades pels esquirols. Només si caminem en silenci i a poc, podrem tenir la sort de veure-les saltant de branca en branca. Quan passegem, hem de pensar en portar una bossa per guardar totes les nostres deixalles i en anar en silenci per tal d'escoltar els ocells que canten. Per veure els ocells, el millor serà seure sota un pi en silenci i esperar que siguin els ocells qui s'acostin a nosaltres. Us animeu a tenir una experiència contemplativa al Montgrí?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
Boris Weisman ens ha explicat coses i ens continuarà explicant coses sobre aquest parc que el tenim aquí al costat, el Parc del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, i que en formem part. Minuts, estem a l'Equador d'aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I com escoltem aquesta sintonia... Vol dir que serà el moment d'aquella cançó, la cançó del dia. No tots els dies, hem de dir, hi haurà cançó. No tots els dies, pot ser algun dia per ajustaments en programació i algun altre dia perquè, com el dijous, perquè també hi ha una de les seccions que ens explica una cançó, com és la de Roure amb Foltes. Aquell dia, així dels altres dies, intentarem, doncs, un moment o altre, ja sigui primera hora o segona hora, posar aquesta cançó del dia. I avui la cançó que comencem és aquella de Roberto Carlos, El gato que está triste y azul, i diu la seva història que en aquesta cançó hi ha un gat amagat. Escoltar i preguntar-se què dimonis és un gat trist i blau és un tot. El gato que está triste y azul és una composició de Toto Savio i Giancarlo Bigazzi, originalment escrita en italià. Un gato nel blu per al Festival de San Remo de l'any 1972. Es referia a un felí que, més que trist, es trobava al cel per recordar el protagonista de la història un passat desencaixat. Però els traductors de la cançó al castellà, que van ser Buddy and Mary McCluskey, van convertir el blau del cel italià al blau de la tristesa anglesa. Tot i així, tampoc van voler oblidar-se de la traducció literal de blue, i així el gat és trist i blau com la pròpia vida. Va ser una cançó amb un èxit enorme a principi dels 70 del segle passat. Pot ser perquè ningú sabia el que significava, i encara tampoc ho sap, el que era aquest gat trist i blau, i tampoc ho reconeixien. Roberto Carlos, el seu intèrpret d'aquesta cançó, va néixer el 19 d'abril de l'any 1943 a Cocheiro, a ciutat de l'estat d'Espíritu Santo brasiler. En 6 anys ja cantava a les emissores de ràdio locals els èxits de l'època. Des d'aquest precoç començament, després de rebre algunes lliçons de piano al conservatori local i un munt de somnis i esperances, la seva condició de mite actual, hi ha molts anys de triomfs i una de les grans figures de la música llatina del segle XXII. La cançó escollida per avui és aquesta que ens porta Roberto Carlos, El gato que está triste y azul.
Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima hay. Si amar es errado, culpa mía, te amé en el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. El gato que está en la oscuridad sabe que mi alma una lágrima hay. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi vida.
És Roberto Carlos, la cançó del dia, la cançó que m'ha explicat aquest, aquest gat que està trist i blau, el gato que està triste i azul, un dels èxits d'aquest cantant brasiler, de Roberto Carlos.
Ràdio L'Escala.
I amb aquesta sintonia, i com cada dilluns, i aquesta temporada també, després de ja no sé quantes temporades, tindrem a la nostra gran mestra de cuina, la Carme Bessons. Carme, bon dia, bona hora.
Bon dia, Joan. És que m'emociones, eh?
Què dius, ara? Ara pla, i tant. Tu...
M'emociones perquè sembla que, bueno, jo què sé, com si fos jo una gran professora aquí.
Home, per mi sí, per molta gent que ens està escoltant, perquè ens ensenyes. Tota la persona que ensenya és un mestre o un professor. I, clar, nosaltres no, aprenem ja de tu, de tot el que ens ensenyes. I per això, doncs, ens fa molta il·lusió, a mi personalment, doncs, que continuïs una temporada més explicant-nos coses i aprenent de tu, d'una persona que ha dedicat tota la seva vida a la cuina i que té tants de coneixements, i gràcies per ensenyar-nos-els, per transmetre'ls i que puguem aprendre. També, ja m'ho ha dit abans la Carmen, que si escoltem la veu d'una nena no passa res, perquè avui la Carmen està de nyinyera. I encantada, per Carmen, ja ets besàvia, déu-n'hi-do, eh?
És la meva besnieta. És que la seva mare treballa, té festa els dilluns, però avui no sé què li ha passat, que no li han...
No, i avui, te toca fer de cangur.
No, és molt tranquil·leta, està aquí mirant els dibuixos i no tinc cap problema.
Perfecte, molt bé. Doncs, Carmen, comencem una temporada més, que ja en van moltes, i
doncs,
com sempre...
Vinga, sí, ja quantes, Joan? Quantes en portem?
Hosti, no sé si ja anem per la quarta. No sé si ja anem per la quarta, ja ho miraré, perquè jo també estic així despistat, però déu-n'hi-do... Quant d'anys i anys explicant-te'ns coses una vegada darrere l'altra i anant aprenent.
No. A vegades sembla que no, eh?
Molt bé, doncs, Carme, com sempre, com cada dilluns, aquesta vegada per ajustos de programació te tindrem un xip més tard, però no pateixin els nostres oients, ja ho hem explicat, que com cada dilluns, i sempre que la Carme en pugui, perquè a vegades també hem de comptar, Carme, que sempre hi ha alguna cosa o altra que tens i algun dia ens hem trobat que no pots estar entre nosaltres, però ja se sap, això. Molt bé, doncs, Carme, què podem explicar avui?
Doncs vinga. Mira, avui us diré uns quantets trucs quan se'ns crema alguna cosa. Jo sóc molt despistada també per la cuida, no et pensis, eh?
Vols dir que quan se crema alguna cosa es pot salvar o hem de llançar-ho?
Jo sóc molt despistada a la cuina. Sí. Bueno, per exemple, mira, jo estic remenant perquè la cuina rosa que tinc la beixamel al foc, ostres, se m'ha enganxat la beixamel. Què faig ara? Ostres, té el gust, però no té el gust. Vale, doncs guita, la treus d'aquesta cassoleta, la poses en una altra cassoleta i li posem una cullerada de crema de cacauet, si és que en tenim.
Carai, crema de cacauet.
Jo, com que sempre en tinc,
sí,
perquè tinc tant de nets que els hi agrada, doncs sempre en tinc. I poses una cullereta de la crema de cacauet, ho remenes ben remenat, i el gust de cremat se n'ha ben marxat.
Podem dir que la crema de cacauet... Només ho veiem a les pel·lícules americanes, que la fan servir molt. Però ara últimament s'ha portat molt en aquí. La gent la fa servir, això. Però jo recordo que veies pel·lícules i feien servir molt la crema de cacauet.
Sí, no l'has provat mai?
Sí.
Ah!
Sí, ara sí. Per això la vaig vegada i aviam quin gust té. I mira, bé. No?
Sí, jo com aquí a casa meva hi ha la meitat dels nens que sí que li... Però sempre en tinc un potet.
Però això, Carmen...
L'altre dia se me va enganxar... Hombre, si se t'acrema allò que dius, que la deixes al foc i se l'has de llançar.
Sí.
Però allò saps que se t'enganxa i a vegades té aquell gustet... Ai, tindrà el gust de cremat. Doncs pues hi posem una cullereta de crema de cacauet, ho remenes, això sí, canviant-te-la, sense restregar el que és el fondo, eh?
Sí, correcte.
Sempre només el que és normal. I ja està, ja ho veuràs.
Però
te queda perfecte.
Te deia, Carme... Tu recordes, no sé quant d'anys enrere haurien d'anar, que la crema de cacauet aquí quasi no existia, no?
Com?
Que la crema de cacauet, anys enrere, molt d'anys enrere, ni se'n parlava, no existia.
No, aquí no se'n parlava.
Sí, és el que t'he dit jo, que la crema de cacauet la veies
no
que...
No l'havia sentit mai, jo no l'havia provat mai, eh?
No, jo dic, jo havia vist a les pel·lícules americanes que ho feien servir molt, però és clar, aquí no, fa poc que la tenim aquí, que la fem servir... aquesta crema, però anys enrere és que era desconeguda.
No, temps enrere no es feia servir només que el que dius tu, les pel·lícules i el d'allò. Però llavors va entrar i llavors pues ja, bueno, jo una vegada, fa molts anys, em vaig comprar un pot perquè vaig pensar, bueno, aviam què és. La veritat, no em va pas agradar, eh? Perquè la trobo massa empalagosa, la trobo massa...
I és curiós l'èxit que té als Estats Units. Els americans, això els encanta, fer-se el sàndwich en crema de cacauet.
Efectivament, sí, senyor. Però llavors els meus nets, clar, a casa seva l'han comprat, ho han provat,
i
per què no me'n compres? Doncs, bueno, sempre els hi tinc un potet, com pot ser el més petit que trobo. Però mira, una senyora m'ho va dir, això, i ho vaig provar-ho, i em va sortir la mar de bé, tu.
Doncs mira, ja li tenim un ús. Ja li podem donar un ús, a part de muntar el pa, doncs també li podem donar un altre ús a la crema cacauet.
I si vols que et digui la veritat, li dono un altre gust diferent.
Carai.
A la beixamel.
Ens serveix per salvar una beixamel que la podien ja donar per perduda.
Sí, té un altre gust diferent, no sé. Mm-hmm. Inclús a casa els hi ha agradat més.
Carai.
Diu, mama, diu, per què no n'hi poses?
Doncs vinga, jo això ja...
Dic, home, dic, no, això és per si se crema.
Això ja m'ho apunto. Perquè, és clar, sense cremar, també es podria fer servir la crema de posar-hi crema cacauet a la beixamel?
Bueno, ells... Com ho diu, Joan?
No, és a dir, que fer una crema de beixamel amb un xic de crema cacauet també li donaria aquest gust igual que ens has explicat ara per salvar-la, aquesta crema?
Sí, no, es pot fer servir per qualsevol cosa, eh?
Val.
Mm. Tu la barreges amb... Ells se la mengen, els meus nens se la mengen amb pa amb Bimbo d'aquest de
molla. Sí, això,
de més habitual. Mm. Li posen... I... Jo només l'he provat amb això de la salsa aquesta de la beixamel.
De la beixamel.
Que l'altre dia se me va enganxar, i com que aquesta senyora m'ho va dir, ho vaig provar-ho.
I va funcionar.
I em va funcionar, i em van dir, diu, iaia, quina crema més bona.
Sí.
Dic, pues mira, dic, és la beixamel sempre, dic, però en crema... Mm. Els que no li agrada el cacauet, pues van dir, ah! Mm. Però si no m'he dit res, no ho sabien.
Molt bé, ja tenim un. Carmen, què més tenim?
Bueno, un altre. Per exemple, quan se'ns crema un pastís, vale?
Sí.
Fem un pastís i de sota se'ns crema. Clar, jo el trec, el poso de sobre una reixa que tinc especial per ells, i que el feia amb un gabinet. I què em passava? Que se me desmonorava tot.
Sí, això
aquesta
sí que
és mateixa veritat. Senyora, que és una senyora que jo treballava amb ella, ja fa molts anys, també l'altre dia la vaig trucar i li vaig dir, uita, que em passa això. I em va dir, uita, Carme, no agafis un gabinet, agafa el ratllador de la ceba. Tu agafes el pastís, el poses al revés, a sobre la reixa aquesta que la posem, i amb el ratllador ho vas ratllant, sense tocar el pastís. Llavors, amb el pinzell aquest que tenim a la cuina, doncs el anem netejant i posem una capa de xocolata i ja tens el pastís per servir sense cap problema.
Ja ha recuperat el pastís. Perfecte. Clar, perquè
ja l'hem recuperat.
No, està bé, perquè hi ha vegades que... Això, quan te passen aquestes coses, què fas? T'empipes i ho llances tot.
No, a mi me s'acremaven. Clar, quan canvies de cuina o canvies de forn, pues hasta que no el tens per la mà... Per això sempre se diu que quan tens un forn no es pot donar unes provisions de dir, uita, pues no. Heu de saber vosaltres la temperatura del vostre forn. Perquè si no... I a mi me costa molt, ara han sortit aquests moderns, que m'han comprat aquesta cuina moderna i m'està costant molt, eh?
Mm-hmm.
Per això t'estic dient aquestes coses que a mi me passa.
La culpa és de la cuina moderna. Les cuines d'abans això no passava.
Com les cuines d'abans no hi havia res, noi.
No hi havia res, exacte.
Ara aquesta modalitat que ha sortit, a mi que no... Jo dic, a mi m'ha deixat la meva cuina de sempre, però clar, ja me l'han canviada.
Doncs ja està.
M'han canviat tota la cuina i ara, pues claro.
I ara què fas? T'has d'adaptar.
Ara me veig negre, tu. Però bueno.
Va, mica en mica, ja, això ja de seguir...
Mica en mica, sí, bueno, però potser seré morta ja, eh?
No, home, no, què me dius ara? Ara pla. Home, no, i tant.
D'aquí que prengui, no, se me crema una cosa. Ahir vaig fer, no sé què vaig fer amb pastís, se me va cremar de baix. I de dalt em va quedar cru. Dic, bueno, posaré el foc de dalt. Mm. I com ben Víctor diu, mama, se t'ha cremat. Dic, clar, fill meu. Se m'ha quedat cru de dalt i...
Sí. Bueno, mica en mica ja iràs agafant... Com se diu en castellà, el tranquillo.
Hay que coger el tranquillo.
Exacte.
Bueno, mira, l'última, Joan.
Vinga.
Aviam, ens sobra verdura.
Sí.
Però jo inclús la faig expressament perquè així la mainada me mengin verdura. Ens n'ha sobrat, pues, bueno, llavors el dia següent... Pues la tallem, la barregem, fem una barreja amb ous, 2 o 3 ous, depèn la que hi hagi, eh? Formatge ratllat, una mica de llet o una mica de nata, tot això ben barrejat ho tireu amb la verdura. agafem un mollo d'aquests, jo agafo d'aquests allargats, li poso mantega, li poso farina i ho poso tot a dintre. Ho poso al forn i ja tinc un pastís de verdura fet.
Carai, molt bé. I sí, sí, és una bona manera d'aprofitar aquesta sobra de verdura i fer-la més gustosa, no?
Efectivament, és per si ens ha sobrat verdura. Però jo el que faig quan tinc la mainada a casa, bulleixo la verdura, per exemple, bròquil, baleda, espinacs, tota una classe de mongeta tendra, ho vaig bullint, ho deixo escórrer tota la nit allà a l'escorridera, a l'endemà bateixo els ous, 3 o 4 ous, mentre més ous millor, eh?
Sí.
Llet i formatge ratllat, tot allò ben barrejat, ho barrejo tot i els noi se'ls mengen, aquells pastissos com una mala cosa.
Doncs d'això es tracta,
Doncs és perquè s'ho mengin la mainada.
Exacte, d'aprofitar de tot. La Carmen sempre... El lema que té la Carmen, com ella cuina, és aquí no es llença res.
No es llença res. Ja saps tu que jo no llenço ni les peles de la patata ni la pela de res.
De res. Inclús,
de res,
doncs avui ens has explicat coses que segurament algun altre llençaria perquè se li ha cremat. Doncs avui tampoc ni el que se crema se pot aprofitar. Déu-n'hi-do, Carmen. Veus com,
no,
ets... Com ja t'ho he dit jo, que ets una bona mestra per tots aquests alumnes que som un desastre a la cuina.
Sí. Apo, mira.
I tant. Doncs,
No, o sigui, home, Joan, si és una cosa que se t'acrema molt,
sí,
llavors,
ja no hi ha res a fer.
Però allò que se t'enganxa i contactes, dius, ai, sembla que té gust de cremat. Doncs pues, bueno, se retira tot allò de sobre, allò de sota no.
No.
Ho poses en una altra cassoleta, i poses una miqueta més de llet, i poses... Jo, bueno, he fet amb això, no? Potser hi haurà altra cosa.
Sí, tant.
Però a mi,
tant.
Com que m'ho varen dir-ho, doncs ho vaig fer-ho i em va sortir la mar de bé. Dic, pues mira, dic, ja està. Ja vaig en compte. Saps què faig ara, Joan?
Digue'm.
Que la beixamel la faig al forn.
Ah.
Així no me sé quemar.
Així no hi ha problemes que te se cremi.
No tinc problemes,
tu. D'una manera. Doncs, Carme, avui ens has explicat com salvar una beixamel que es crema, com salvar un pastís i què fer amb aquesta sobra de verdures. Carmen.
Doncs, apa, molt bé.
Molt benvinguda, una temporada més. Moltes gràcies. Esperem que aquest curs aprenguem moltes i moltes
coses.
Cada dilluns.
Ja us iré preparant, jo ben preparats.
Carme, moltíssimes gràcies. Fins dilluns que ve.
Molts petons a tots.
Vinga, gràcies, Carme. Adéu-siau, bon
bona
dia.
Bona setmana.
Bona setmana, bon dia. Doncs la Carme Bessons amb els seus secrets de cuina. Avui ens ha explicat una beixamel que es crema, com poder-la recuperar amb aquesta crema de cacauet, també com recuperar un pastís cremat, i ens ha sobrat verdura, doncs, fer aquest pastís que ens ha proposat la Carme. Cada dilluns aquí, mestresses de casa, amants de la cuina, sabeu que teniu una cita el dilluns amb la Carme Bessons per explicar-nos secrets, trucs, recomanacions. No expliquem receptes, pot ser alguna sí que a vegades ens explica la Carme, però sí que aquests trucs, aquests secrets, aquestes recomanacions que no ens explica cap cuiner. Sempre que mirem programes de cuina, sempre anem a receptes, però nosaltres vam optar per aquest sistema. I posem música? Doncs vinga, posem-li. Si s'ha de posar, es posa. Ells són els Xarango, amb aquest El tren del temps.
Desperta el dia, fer-te l'amor després de tant de temps. Del mig de la runa arrencar l'alegria, sentir que portem a dins els déus. I contra el mur morir-nos de riure, ser iguals vol dir ser igual de diferents. I plou allà on ens falta l'aigua, i algú que està en guerra fa la pau. I a poc el món es para, i la vida comença a ballar. Ja sé que ens trencarem, que ens caurà a terra el món. Ja sé que plorarem, i que podem perdre-ho tot. Per sempre no hi ha res, i el tren del temps no frena. Tinc un desig només, que tot valgui la pena. Cantar cançons mans a la lluna plena, sentir la terra amb el pas descalç, riure de nou de la broma de sempre, quan no l'esperis fer-te un regal. Viure l'estiu sota l'aigua clara, ballar borratxos la nostra cançó i dir-t'ho tot amb una abraçada, si alguna cosa pot dir-t'ho tot. I plou allà on ens falta l'aigua i algú que està en guerra fa la pau. I a poc el món es para i la vida comença a ballar. Ja sé que ens trencarem, que ens caurà a terra el món. Ja sé que plorarem i que podem perdre-ho tot. Per sempre no hi ha res.
Ells són els Charango, que ens han fet de cortina musical per anar ja a l'última de les seccions i amb ella arribarem al punt de les 12. Aquesta secció que ens parla dels altres esports, aquells esports minoritaris a Catalunya. És l'Eli Jiménez la que ens els descobreix. Avui, l'arterofile.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
L'altre esport d'avui parlem de l'halterofília, l'esport olímpic amb menys llicències a Catalunya, concretament 163. Un esport minoritari i de força per excel·lència que coneixem ja. Els antecedents de l'halterofília, tal i com avui, els trobem al voltant de l'any 3600 abans de Crist, a la Xina. L'halterofília és esport olímpic des dels primers jocs moderns, els d'Atenes de 1896, tot i que entre 1908 i 1920 va desaparèixer. El 1987 es va celebrar el primer campionat femení i el Comitè Olímpic Internacional va aprovar l'any 1997 la seva entrada als jocs, on s'hi va incorporar a Sydney 2000. La Federació Catalana d'Halterofília és el màxim organisme a Catalunya i aglutina 11 clubs. Blanes, Lambda, Matadepera, Molins de Rei, Piràmide, l'Hospitalet, Sabadell, Salt, Sants, Terrassa i Jallet. A Catalunya existeixen tres grans competicions: el Campionat de Catalunya, la Lliga Catalana i la Copa Catalunya, i a Espanya dues: el Campionat d'Espanya i la Copa d'Espanya, mentre que a nivell internacional tenim el Campionat d'Europa, el Campionat del Món i els Jocs Olímpics. Si parlem de grans esportistes en el món de l'halterofília, hem de citar el turc Naim Sulimanoglu, or olímpic en tres ocasions, a l'hongarès Imre Folt, medallista olímpic en 5 jocs, i a l'estadounidenc Norbert Szymanski, que es va penjar medalla en 4 olimpíades. En territori espanyol, l'atleta més destacada és Lídia Valentín, medalla de bronze als Jocs Olímpics de Rio, cinquena a Pequín i quarta a Londres. A l'halterofília se la coneix també com a aixecament de peses i l'objectiu principal és aixecar una barra des del terra fins a sobre del cap mitjançant dos moviments coneguts com arrencada i dos temps. Existeixen, a més, diverses categories segons el campionat, l'organització i el nombre de participants, però acostumen a dividir-se per rangs de pes corporal i sexe. L'atleta que guanya la competició és aquell que més pes aixeca sumant els dos exercicis i, en el cas d'empat, guanya el que menys pes corporal tingui. Això és només la vessant més teòrica d'aquest esport, però volem conèixer-lo més a fons, descobrir-lo. Per això hem buscat a dues persones que ens poden explicar més coses. Són el Francisco García i l'Eric Bueso, president i secretari de la Federació Catalana d'Halterofília. Ens acompanyeu? Per parlar d'halterofília ens hem de remuntar a l'any 1952, quan el Centre Gimnàstic Barcelonès va endegar la pràctica federada d'aquest esport. Amb el temps, l'halterofília ha anat evolucionant gràcies, en gran mesura, als canvis que s'han anat introduint. El dinamisme s'ha convertit en un dels aspectes a tenir en compte i ha fet créixer l'esport, tal i com explica Eric Bueso, secretari de la Federació Catalana d'Halterofília.
Este deporte ha ido evolucionando en varios ámbitos. Podemos decir que las competiciones actualmente son más rápidas y entretenidas para el espectador. De hecho, hay competiciones que utilizan más de una tarima para agilizar los diferentes movimientos. También ya hace tiempo que se eliminó uno de los movimientos de competición. Actualmente hay dos, pero antes había tres. De hecho, también podemos decir que la técnica ha ido evolucionando, entre otras cosas, gracias a unas modificaciones que hubo pues, en el reglamento.
Actualment, l'halterofília a Catalunya és un esport poc conegut, però amb un gran reconeixement pel que fa a triomfs i títols aconseguits, un fet que ha estat possible gràcies a l'esforç de la nova junta directiva de la federació i també dels clubs. El conjunt de títols aconseguits són, doncs, el fruit més latent d'aquest esforç.
Prueba de ello son los tres oros de los cinco posibles que conseguimos en el Campeonato Nacional de Técnica, también las 18 medallas en el Campeonato de España Junior, las 13 medallas en el Campeonato de España Absoluto, las 24 medallas también en el Campeonato de España Sub-17 y el tercer puesto en la Copa de España.
Comentàvem a l'inici que l'halterofília, segons les darreres dades aportades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, compta amb 163 llicències esportives, un número molt baix si el comparem amb altres esports, però que ha anat creixent en els darrers anys gràcies a la promoció i la captació de nous practicants, sobretot en les franges més joves. Així ens ho explica Francisco García, president de la Federació Catalana d'Halterofília.
Esta captación pues, conlleve una gran alta entrada de levantadores y levantadores, especialmente en las edades tempranas, infantiles, que seguramente pues, con el tiempo pues, nos darán también muy buenos frutos en el campo de lo que es la competición y que nos irán dando pues, un relevo generacional en cada una de las categorías de edad y que seguramente pues, proyectará un poquito la Federación Catalana más adelante y más arriba dentro de lo que es la halterofília a nivel estatal.
Si fa un instant parlàvem de les poques llicències de l'halterofília, ara hem d'explicar que gràcies a les qualitats d'aquest esport s'ha convertit en l'aliat ideal en l'escalfament de moltes disciplines esportives. Força i flexibilitat, dues característiques pròpies de l'halterofília i exportades a molts altres esports.
Que un atleta, contra más fuerte sea y más flexible, pues tiene menos riesgo de lesión. Esto explica por qué la halterofília es menos lesiva en comparación a otros deportes. Entonces, bueno, por las características y cualidades que se entrenan en este deporte, cada vez es más atractivo para entrenadores de otras disciplinas, pues incluir estos ejercicios típicos de halterofília.
¿Es la halterofília un esport masculí? ¿Les dones són meres observadores en la pràctica d'aquesta modalitat? Si bé és cert que hi ha més homes que dones en aquest esport, és igual de cert que són més les nenes que s'inicien en l'halterofília i que, qui sap, potser en un futur no gaire llunyà, canvin els números. De moment, ja es comença a veure el canvi.
A pesar de parecer un deporte muy masculinizado, el 35% de nuestras licencias son femeninas. De hecho, en las edades más tempranas son más niñas que niños. Te puedo dar un dato importante, y es que a este Campeonato Nacional de Técnica, que es de levantadores y levantadoras de hasta 13 años, que es una competición mixta, nos acudimos con 13 niñas y un niño. Y, de hecho, pues conseguimos 3 oros de los 5 posibles.
I finalitzem aquest altre esport sobre l'halterofília amb el nom dels dos joves talents catalans més destacats. Ens retrobem la setmana vinent.
La primera d'elles és Noelia Caballero, que consiguió ser la primera en el Campeonato Europeo 17. Y luego también está Marco Ruiz, que se proclamó campeón de Europa Junior.